TDT, comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Tornem allà dels diners al banc i no al camp.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha capgirat el resultat, ha guanyat 1-3 amb dos gols d'Alexia, un de Clàudia Pina, i pot afrontar amb més tranquil·litat aquesta tornada de dimecres que ve al Camp Nou. Ricard, què t'ha agradat més d'avui?
La seguretat de la parella Paredes-Mapi. Hem vist mitja hora. És veritat que quan el Madrid estava més tou físicament i prometia menys en les transicions, però la sensació de seguretat és un intangible que s'instal·la en l'equip. Com si l'equip deixés de mirar amb retrovisor, pendent del retrovisor, del que passa al darrere. Com sabent que darrere hi ha uns àngels de la guarda que et protegeixen. Això és el que em transmet la parella Paredes-Mapi, perquè amb Andrea Pereira, sobretot el sector dret de la defensa, Andrea Pereira, Marta Torrejón, per on ha arribat el gol, per on ha arribat les picades d'Esther González a l'espai, les desmarcades a l'esquena d'Andrea Pereira. Esther González era molt més ràpida, el Barça ha patit molt. La contundència de Mapi ja ha servit a la primera part per elevar la intensitat. Hi ha hagut un moment en què el Barça patia en el duel directe i Mapi ha fet un pas endavant, ha marcat la línia i ha igualat aquest punt d'agressivitat de l'equip madridista. Però després l'arribada de Paredes a l'última mitja hora, que recordem venia d'una lesió, que té poc ritme de competició, que ara mateix amb algunes companyes i Engen està fent un treball suplementari a la gespa de Valdebebas per completar aquesta mitja hora de competició, ha transmès aquesta sensació de dir ara el Barça té una parella de centrals superior en el duel directe a les davanteres del Madrid. Ja sabem que és la parella de centrals titular, ja sabem que Andrea Pereira és una jugadora fiable com a tercer central, va passar la temporada passada, ha passat ara, alguns partits d'una gran exigència Andrea Pereira pateix, però jo crec que és un pilar que el Barça ha d'aprofitar. En un partit on no ha pogut brillar futbolísticament, el que han transmès totes dues a l'última mitja hora de joc és et tranquil·litza, et reconcilia o et transmet seguretat en un equip que la necessitarà a les instàncies finals de la Champions.
I de què tens dubtes?
De la falta de costum competitiu en partits ajustats. El que hem vist avui, perquè no es tracta de que el Barça no hagi estat bé, és que ha estat incòmode. És que no té la freqüència competitiva alta dels rivals com per mantenir aquesta situació. I hem vist molts gestos de frustració, de desesperació, fins i tot amb l'1-1, l'ambició de l'equip d'anar a buscar la pilota a la xarxa després del gol de penal d'Alexia tenia un punt positiu, però també un punt com de no estar còmode, de sensació de deute amb el partit, de no estar en pau, d'incomoditat, perquè el Barça no hi està acostumat a empatar. És la 35a victòria de la temporada, 35 de 35. És normal que un equip que tingui aquesta ratxa, quan es troba un equip que de cop i volta eleva la competitivitat, com ha estat el Madrid, que jo crec que és la notícia de la temporada, que el Madrid ha anat de menys a més i ha acabat plantant cara al Barça avui i el dia de la Supercopa, el Barça surt de la seva zona de seguretat, de la seva zona de confort, i probablement des del punt de vista mental ho haurà de gestionar, perquè a partir d'ara això hi arribarà. A vegades quan estàs acostumat a ser molt superior al rival et costa més interpretar els moments competitius d'igualtat. L'equip està preparat per fer-ho i el que li falta és costum, i aquí és on hem de valorar i de trobar l'equilibri entre que l'equip no hi estigui acostumat, però que sàpiga fer-ho i sigui capaç de posar-se les piles per aquestes semifinals o per la final, on és probable que no passi com la temporada passada, aquella final contra el Chelsea, sinó que el camí, diríem, que faci coll amunt.
I què és el que no pots entendre?
No entendria que Clàudia Pina no fos aviat titular. Crec que és la jugadora que ha canviat el partit. Crec que ha estat un encert també de Jonathan Giraldez, tàctic, la lectura del descans, la substitució de Leila, deixar-li tota la banda esquerra a Rolfo, ajuntar Clàudia Pina en atac amb Jenny Hermoso, i sobretot, encara que fos obligar-la a un esforç defensiu que era anar a tapar la banda esquerra. El que ha fet Clàudia Pina a la segona part és d'un nivell físic difícil d'assumir, que és defensar la banda esquerra, tapar la banda, i quan el Barça tenia pilota, anar cap a dintre, però no anar cap a dintre en zones intermitges, sinó de manera descarada, a jugar a vegades per davant de Jenny, a jugar a prop, a jugar a vegades per darrere, s'ha ofert molt entre línies, ha estat una sòcia per Alexia i Aitana en un moment que el Madrid s'estovava i per tant hi havia més espais, i ha estat una jugadora indetectable pel Madrid. La bona lectura de Giraldez i la bona interpretació de Clàudia Pina han estat una pessigada al Madrid en un moment on el Madrid perdia forces. Si a això li afegim el gol que fa, que és el de l'1-2, que és el que capgira el partit i que és una rematada de nivell, forta, col·locada, sense pensar en una pilota morta a l'àrea, crec que completen una gran actuació d'una jugadora que entenc que sigui suplent, que només té 20 anys, però el Pere ho ha dit, 6 gols en 6 últims partits, pica la porta. A la mínima escletxa que hi hagi, Clàudia Pina fa la sensació que serà titular.
Doncs al Ricard Torquemada, que li agrada la seguretat defensiva de Paredes Mapi, aquesta parella té dubtes amb la falta de costum competitiu del Barça i no podria entendre que aviat Clàudia Pina no fos titular.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
L'esport per mi és passió.
Superació.
És plorar d'emoció.
Per mi és espectacle.
És equip. És guanyar i perdre.
L'esport és força, intensitat
i és de dones.
Viu tot l'esport. Generalitat de Catalunya.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard, bona nit.
Bé, pensaves que la benzina es notaria i el Barça ha capgirat el partit, tot i que en una acció, la del Bar, que ha arribat ideal, el rescat.
Sí, per mi no és penal. I a més no ho és gens, però bé, a vegades t'afavoreixen aquest tipus d'accions que per mi... És veritat que tard o d'hora jo crec que el Madrid hauria pagat l'esforç espectacular que ha fet a la primera part, però t'arriba en un moment en què ni molt menys has capgirat a la dinàmica del partit. Vaja, si ens l'haguessin assenyalat en contra, estaríem cremant el bar. Jo no en tinc cap mena de dubte. I dit això...
Deixa'm matisar la jugada, que jo crec que aquí hi ha hagut ja la divisió d'opinions, però a mi m'ha agradat una cosa que ha dit el Carles, que és, vista en directe no és penal, però si revises el vídeo hi ha un contacte d'una cama al tòrax, sí. Doncs és un contacte...
És que per mi tots els contactes són falta.
Home,
i aquest,
però el d'una cama, el d'un peu al malic, seria difícil, no?
Bé, respecto tot el...
Jo no l'he vist a la jugada, llegint el que m'esteu explicant.
Jo respecto tots els criteris i encara més el del Carles, però per mi això no és suficient per ser penal, perquè és que no entorpeix per res a Graham, que a mi em sembla que... Però això és independent,
és llesta,
Vaja, si Graham
fa girar
el cos quan ja no arriba la pilota, bé, el contacte hi és, no estic negant el contacte. Però bé, és igual, si és que tampoc volia entrar perquè d'errors a vegades en tens a favor i a vegades en tens en contra. No recordo quin partit va ser contra el Madrid, que al Barça li van anul·lar un gol al començar per un fora de joc que no ho era de 2 metres. Vull dir,
sí,
que això...
però el de Lliga. Li van anul·lar 2 gols per 2 ocells.
Però és veritat que no...
Era el dia del 5-0, oi, Albert?
Sí, el dia que van guanyar la Lliga.
Vull dir que, raó, que, Jordi, que no estic dient... No.
Que... Però és una jugada clau perquè és el minut 7, no has capgirat encara la dinàmica. El Madrid surt bé a la segona part i aquest gol doncs és un pes pel Madrid.
Sí. Que insisteixo, No, jo no sóc futuròleg. Probable, però a mi em fa la sensació que el mateix pes
arribat
de la qualitat tard o d'hora hagués arribat. Però en aquell moment és una ajuda que et va de... Vaja, jo crec que et va de conya, i a partir d'allà, si és que el Madrid no s'havia de morir de manera immediata, que és que crec que no ha tornat a entrar a l'àrea del Barça a partir d'aquella jugada. I pots afegir tots els condicionants que vulguis, l'entrada de Paredes, que el Barça ha estat una mica millor a la segona part amb l'entrada de Pina...
Què t'ha semblat la lectura de Giraldez i el canvi? Perquè no ha estat una decisió convencional.
No, estic d'acord amb tu que és una bona lectura. Jo estava pensant que trobava a faltar molt Mariona, que està lesionada i no hi pot ser, però és una jugadora que habitualment arrenca des de la banda, sí, però que no va, és extrem.
Sí, que va cap a dintre, que t'ofereix joc entre línies...
I t'ajuda moltíssim quan per dins no se'n surten. Vaja, a mi és una de les meves debilitats del Barça femení, i Pina, d'alguna manera, sense ser exactament un perfil com el de Mariona, crec que t'ha ajudat molt en això, i també, no em costa gens dir-ho, Rolfo, com a extrem, ha estat un zero, i en canvi, amb camp per córrer... ha estat molt bé. Vaja, no és veritat que no és el primer cop que juga de lateral, però és que jo crec que és molt més útil de lateral que no pas d'extrem, i avui ha tornat a demostrar-ho. En definitiva, sí que ha millorat el Barça, perquè empitjorar la primera part era molt complicat, però, vaja, segurament l'1-3, així com el dia de la Lliga, que el Barça va guanyar 1-3 aquí a Valdebebas, va fer la sensació que el Barça va jugar mitja hora i ja n'havia tingut prou i després va anar tot de regal. Avui ha estat tot el contrari, és a dir, no, són 2-1-3 que no tenen res a veure, i entenc que pel Madrid pot ser fins i tot un cop moral en negatiu, perquè...
Però el Madrid és més a prop cada dia, eh?
Sí, però fas tot el que has fet avui. Des del teu punt de vista segurament penses que has anul·lat la majoria de virtuts del Barça i acabes palmant 1-3... Potser d'aquí 3 dies ho veuen en positiu, però jo avui no sabria veure-li la positivitat. I de l'altra banda, evidentment l'1-3 és collonut pel Barça, però té un punt negatiu, que és que no facin autocrítica. Que...
Sí, et volia demanar que de cara al futur què et deia el partit.
Bé, mira, t'haig de dir que durant el partit estava parlant amb la Gelma i em deia, no em fa por aquesta eliminatòria, però em fa por, veient el que estàvem veient, el Lió, que crec que ho ha dit el Pere en un moment del partit. No, el Lió no, perdoneu, el Wolfsburg, que seria el potencial semifinalista. I, bé, si ho entomen bé, perfecte, perquè has fet un mal partit, probablement el pitjor de la temporada, i has acabat guanyant 1-3, però estaria bé que l'equip revisi. No sé si la manera d'encarar el partit, perquè és veritat que hi ha hagut algun punt d'intensitat, però també hi ha qüestions futbolístiques que la segona part han millorat, però de cap manera al nivell habitual de l'equip, em sembla a mi.
Jordi, la millor.
Pina.
Gràcies.
Bona nit.
La transmissió d'en Torquemada.
Si avui anéssim a PortAventura World, on aniríeu?
A l'hotel a l'oest, on vam dormir.
On vaig ajudar en Coco a trobar la seva galeta.
On vam pujar a dalt d'un drac.
On vam veure un espectacle increïble.
PortAventura World. Redescobreix les teves emocions. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Doncs tenim aquí el refresc, la Ruth Vilà. Ruth,
bona nit. Hola, bona nit.
Com t'has quedat després d'aquest partit?
A l'inici, sorpresa, no? I després, vaja, em feia la sensació que el Barça podria remuntar el partit, però sí que és veritat que moltes jugadores crec que avui no han estat al nivell que és habitual d'elles.
Perquè et preocupa com el que estàvem dient ara, el Ricard, i el Costa amb el Ricard i el Pere, que no tant et preocupava el que estàs veient ara, sinó pensant en la semifinal.
Sí, sí. Tot i que això, avui, aquest partit ens hauria de servir per no avançar tant, perquè aquest partit l'hem començat ja molt avançats, no? Ja pensant en la tornada i pensant en les semifinals, i potser també aquest partit ajuda allò de pensar partit a partit i que les coses no es donin per fetes abans que passin, no? Però sí, pensant de cara a futur. És veritat que no ho hem comentat gaire a la trànsit, m'ha semblat que el camp estava malament.
Sí, alguna zona del camp, no? Estava més marró que verda.
I que això també afectava el joc del Barça.
Això ho heu vist així, Ricard?
Perdona?
O Bernat, teníeu el camp...
L'estat de la gespa?
L'estat de la gespa.
M'ha semblat que el camp no estava gaire bé.
No estava gaire bé.
I que això ha perjudicat una mica. I després he vist algunes jugadores... Graham, per exemple, és una jugadora molt freda que a vegades no va en sintonia de la resta de l'equip perquè fa el seu partit, i avui ja totalment en sintonia de moltes jugadores en què les veies que no estaven al seu millor nivell.
Perdoneu, és que estem pendents de la roda de premsa, que ja sabeu que aquí a Madrid tot és virtual, de la roda de premsa de Jonathan Giraldez, ja ho va ser al Bernabéu.
És còmic, còmic bé, és curiós.
Fer-la.
A Madrid vas i vas a...
Sí, sí, ja...
A Madrid. Amb mascareta...
Sí. Fa més temps que ningú que pots anar sense mascareta.
Ja ho vam dir l'altre dia, Xavi? O sigui, que a Madrid...
Sí, sí, rodes de premsa telemàtiques.
Sí, sí, no, sí, i aquí... I l'altre dia vaig sentir, vaig veure algun tuit d'algun periodista de prestigi criticant el Madrid dient que potser no s'havien assabentat que la cosa anava cap a una banda i que ells continuaven immersos en les rodes de premsa virtuals. Vés a saber si mai les faran mai més presencials aquí a Madrid, jo què sé.
Hi ha moltes coses que s'han perdut, zones mixtes, coses que es feien i no.
Sí, s'han quedat pel camí, sí, sí.
De fet, és que no hem sentit cap protagonista perquè Flash Interview, les entrevistes a peu de gespa, no se n'han fet.
Bé, doncs estem pendents, aviam si podem tenir aquesta roda de premsa amb el Jonathan Giraldez. També tenim l'Albert, m'imagino, pendent. El Barça TV deu fer un postpartit, no?
Estan fent un postpartit, però no sé si faran alguna declaració.
La roda de premsa comença ara, no? He vist una imatge, Esport 3, surt Alexia Putellas al costat de Jonathan Giraldez.
Doncs nosaltres estem intentant connectar.
A Barça TV també, ara.
És Claudia Pina, no?
Doncs la podrem sentir.
Claudia Pina, sí, sí.
Claudia Pina amb Giraldez. Que ara s'asseuen, encara...
Estic intentant connectar, mentrestant...
D'acord, doncs anem sentint a veure aquesta roda de premsa. Acaben de seure Giraldez i Claudia Pina, una de les golejadores de la nit, a l'espera que pugui començar aquest torn de preguntes.
Pina, una de les...
Clar, estem sentint de fons
Barça TV.
Barça TV.
Sentir l'anàlisi...
Esperant que el responsable de premsa...
Els problemes del Ricard per connectar-hi segurament són generals.
Sí. Gent, sí,
és que ha canviat a última hora, haurem
d'esperar.
Gustavo Galvache, que està intentant posar una mica d'ordre a veure si acaba de funcionar. Claudia Pina somriu, estan satisfets d'aquesta victòria.
Sí. Pina, Sí, estan comentant amb Giraldez i els dos riuen ostensiblement. És una escena de gran felicitat, com és lògic, després d'aquest resultat.
Riu molt, però com sigui, ha passat alguna cosa que els ha fet molta gràcia ara mateix, eh? Deu pensar, no es pot connectar ningú. No tindrem preguntes.
Jo ja sóc aquí preparat, eh?
Bé.
Estàs com a la carnisseria, esperant torn.
Sí, veig... El que passa és que, com tot això és diferent, veig moltes mans aixecades.
Sí. Això tothom, a les prèvies també tothom aixecava la mà i va preguntar molt.
I després continuarem amb preguntes en català. D'acord, doncs levantar la mano virtualmente i primer en castellano i després continuarem amb les preguntes en català. D'acord? De acuerdo?
No, això...
Empezamos con Andrea Peláez...
A la Champions normalment no passa, no? O sigui,
no, no passa mai. L'ordre mai no és aquest. Sempre
és català. Sempre, sí. Són els que estem en directe, no? Els que parlem en català.
Jo recordo sempre el Ricard, pregunta bé.
¿Esperabas este partido del Real Madrid que os lo pusiera tan realmente complicado, creo, si no me equivoco, que es la única vez en toda la temporada que os habéis ido al descanso perdiendo por debajo en el marcador? Y sobre todo preguntarte por la jugada polémica. ¿Cómo has visto ese penalti? Si te parece penalti y justo que lo pitara la colegiada. Gracias.
Gracias. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil porque todas las eliminatorias, los precedentes, PSG, Wolfsburgo y Manchester City, pues los primeros partidos siempre nos ha costado, sobre todo fuera de casa. Y ellas, bueno, pues por los precedentes que teníamos del partido de Liga después del 5-0, sabíamos que iban a hacer algo diferente. Quizás no esperábamos esta presión tan adelantada, tan alta, porque en los tres partidos que hemos jugado contra ellas siempre han estado en un bloque más medio-bajo esperándonos en su campo propio. Y hemos tardado realmente en adaptarnos a lo que requería el partido. Era una de nuestras obligaciones entender qué es lo que estaba ocurriendo y adaptarnos rápido para contrarrestar lo que sucediese durante el partido. Y esa primera parte, pues creo que corresponde a esto. Después creo que en el segundo tiempo, pues hemos controlado mucho mejor el partido. Hemos entendido cuáles eran los espacios y las posiciones que teníamos que ocupar para atacar mejor, para compensar mejor. Y después, en relación a la jugada polémica, bueno, el VAR está para impartir justicia. Hay personas que están en la sala, pues dictaminando, avisando a la árbitra del partido y a las que están para impartir justicia, como digo. Y por lo que he visto en el banquillo, creo que le pone la pierna, es falta dentro del área, pues penalti.
Perdón. Más preguntas en castellano, porque veo que los turnos que hay pedidos. Sí, perdón, David Menayo, de Marca.
Hola, buenas, Mr. Claudia. Quería preguntarte, Jonathan, si crees que si no hubiera pitado el penalti, el guión del partido hubiera sido diferente. Y, Claudia, ¿qué pensabas cuando salió en la segunda parte? Porque para mí ha sido un poco determinante a la hora de dar la vuelta al partido. Gracias.
Bueno, no sé si hubiese sido no diferente. Nunca sabemos qué hubiese pasado, sí. Pero creo que había ya un cambio de dinámica, un cambio de tendencia a nivel posicional. Estábamos ya más rato en campo contrario, gestionando mejor las transiciones, llegando de manera más o menos clara por fuera, con bastantes situaciones de centro lateral. De hecho, el penalti creo que viene de un centro lateral donde Caro intenta rematar en el segundo palo. No sé qué hubiese pasado si no hubiese pisado el penalti, porque eso nunca lo sabremos, pero sí es cierto que el equipo, después del descanso, ha tenido una reacción y de ahí el resultado final.
Hola, buenas. Bueno, al final voy a intentar ayudar al equipo siempre en todo lo que pueda y creo que es lo que he hecho hoy. Me divierto jugando al fútbol, sobre todo rodeada de las mejores y nada, hemos podido darle la vuelta al partido y nada, vamos a ir a por la vuelta en el Camp Nou con toda nuestra afición a intentar ganar.
Perfecto. No veo ninguna mano más levantada para hacer preguntas en castellano. No. Doncs comencem el torn a les preguntes en català. Carla García, de Barça TV.
Hola, bona nit, Clàudia. Bona nit, Jonathan. Jo tinc una pregunta per a cadascun de vosaltres. Primer de tot, Clàudia, et volia preguntar pel valor que té aquesta victòria, per la manera com s'ha aconseguit, pel rival que és, i tenint en compte també la competició que és. I després, Jonathan, et volia preguntar tu si preveieu aquest guió de partit, perquè avisaves molt del perill del Real Madrid, però en tots els clàssics que s'han disputat no s'havien posat per davant en aquest context i aquest escenari no us havíeu trobat. Us ha sorprès preguntar això? Gràcies.
Hola. Bueno, crec que ha sigut un partit molt difícil on l'equip al final li ha pogut donar la volta. Al final sempre és especial jugar contra el Real Madrid i jugar a la Champions, així que crec que ens esperàvem al nivell d'aquest Real Madrid i, bueno, a la segona part hem sabut donar-li la volta. Crec que hem fet el partit més nostre i, bueno, com dic, ara et queda un partit de tornada on intentarem guanyar, fer el nostre joc i, sobretot, intentar fer que el partit sigui nostre i intentar gaudir el Camp Nou.
Bueno, Real Madrid sabem que té grans jugadores. A nivell futbolístic és un equip que té una idea molt clara de joc i potser el que no ens esperàvem era que a nivell defensiu seu aquesta pressió tan alta, sobretot a l'inici del partit, i hem trigat massa estona en identificar quines eren les posicions que ens ajudaven per poder superar aquesta pressió, perquè contra un equip que et pressiona dalt, si ocupes bé les posicions i trobes espais per poder progressar, tens més opcions d'atacar ràpid. I a vegades aquesta manera d'atacar tan ràpida donava la sensació que després de pèrdua l'equip estava una mica més separat i això provocava alguna transició. Després estaven cansades perquè veníem de córrer i l'equip trigava una estona en aquesta reorganització a nivell defensiva. I crec que la segona part ha estat tot el contrari. Les distàncies de relació nostres han estat molt més properes i això ens permet pressionar després de pèrdua, que és una de les senyes d'identitat d'aquest equip. Com et deia, no esperàvem aquesta pressió tan alta i hem de corregir aquesta adaptació que hem tingut. La propera vegada que passi hem d'estar molt més ràpides a identificar què és el que hem de fer perquè no torni a passar.
Gràcies, Tor, per Ricard Torquemada, de Catalunya Ràdio. Ricard, endavant.
No, bona nit, Clàudia, bona nit, Jonathan. Em sentiu bé? Una pregunta per cadascuna. Jonathan, al descans fas el canvi de la Leila per donar-li tot el carril a Rolfo i fas anar cap a dintre la Clàudia per ajuntar-la amb la Jenny, per dintre. Què busques amb el canvi? Perquè no és un canvi, diríem, gaire convencional des del punt de vista posicional, que obliga la Clàudia també a fer un esforç defensiu en banda, i a la Clàudia com ho interpreta, i sobretot des del punt de vista defensiu, Clàudia, l'esforç que havies de fer, la funció que havies de desenvolupar.
Bueno, necessitaven una jugadora més fixadora a la última línia i donar l'opció a Alexia, Jenny i Aitana que poguessin rebre més entre línies i donar també l'opció de que Pina tingués una opció més de peu per dins. I la sensació que teníem a la primera part era que l'única passada que Mapping tenia era per fora, a la Leila, i ens faltaven línies de passada per poder progressar camp contrari. I ahí crec que la Frido, a nivell condicional, a nivell d'arribada, té més situació d'1 contra 1, millor centrada lateral, i ens podia ajudar una mica més. I el fet de que la Pina ens ajudés una mica per dins el nostre joc interior també provoca que l'equip contrari hagi de modificar la seva estructura de mitjos per crear aquest espai més per fora, i crec que ho hem aconseguit perquè la Pina ha estat molt participativa dins del nostre balanç ofensiu. Estic molt content pel rendiment de l'equip a la segona part. No era assenyalar a cap jugadora al descans, ni molt menys, era un tema tàctic que pensaven que el millor per l'equip era això, i és el que hem fet.
Bona nit. Bueno, al final aquesta posició ofensivament estic com sempre, com per dins, on m'agrada, i defensivament crec que al final m'haig d'exigir en totes les posicions, és igual a la que jugui, i he intentat fer això. I bueno, al final, jugui on jugui, és el que et dic, em tinc que esforçar en tots els aspectes i bueno, cap problema en jugar d'extrem.
Torn pel Gerard Bellera, de RAC1.
Sí, hola, bona nit. Gerard Bellera, de RAC1, en directe al Tu diràs. Una pregunta pel Jonathan i una altra per la Clàudia. Pel Jonathan, et voldria preguntar fins a quin punt està encarrilada l'eliminatòria i quin valor li dones també al saber afrontar d'una manera diferent un partit que s'us ha posat en contra, no? Que moltes vegades no us trobeu en aquesta situació en la majoria dels partits durant la temporada, i que no sé si també us va bé que hagueu de remuntar un partit així en condicions tan complicades a camp contrari, per si més endavant, vés a saber, us ho podeu trobar en una eliminatòria de semifinals o a la final. I per la Clàudia, ja de cara a dimecres, si veient les dificultats també que heu tingut en el partit d'avui, si cal fer una crida al barcelonisme perquè vingui al Camp Nou i us animi en aquest partit que ha de ser històric.
Bé, jo crec que és un gran resultat tot el que sigui guanyar fora de casa, i després dels precedents que teníem de temporades passades a les últimes fases de grups, doncs sabíem de la dificultat del partit, i és un molt bon resultat. Sabem que no està tancada l'eliminatòria, que hem de fer un gran partit al Camp Nou per tenir opcions de classificar-nos, aquesta és la mentalitat, i després es tracta d'aprendre. Totes les experiències que hem tingut des de la pretemporada fins ara, fins avui, sempre hem enfocat tot amb la mateixa línia, la mateixa intenció d'intentar millorar aquelles coses que no fem bé. Perquè és cert que hem guanyat tots els partits, però dintre de cada partit sempre hi ha opcions de fer les coses millor, de petites coses, doncs, treballar-les per millorar-les, per ser millor equip, i també reforçar, evidentment, totes aquelles coses que fem bé, que són moltes. Crec que és un gran aprenentatge, perquè durant tota la temporada, l'altre dia em deia el Marc Andrés que només durant 11 minuts hem anat per sota del marcador, el dia de l'Alavés, i la resta de partits hem estat sempre per sobre. I avui el fet d'arribar al descans amb derrota ens implica autoexigència per tenir en compte què hem de fer a la segona part per millorar. I aquestes situacions d'adversitat, doncs, ens reforcen pel que està per venir, perquè sabem que ara mateix estem en un tram de la competició molt delicada, que tots els partits són molt importants, que no tenim marge, sobretot a la Champions, i que hem d'estar a tot, en tots els sentits posats, en el que necessitem, no només a nivell futbolístic, no només a nivell condicional, sinó també a nivell mental, i jo crec que avui has estat un gran aprenentatge.
Bueno, el dimecres crec que serà un dia molt especial per totes nosaltres, i que millor que el Camp Nou pugui estar ple. Al final seria molt important perquè ens ajudin a poder guanyar el partit, l'eliminatòria, i res, que crido a tots els culers a que vinguin al Camp Nou perquè, per això, perquè ens ajudin, ens animin i sigui una mica més fàcil.
Molt bé, torn per Gerard Romero.
Què tal? Bona nit, Gerard Romero en directe per Gigantes al Twitch. M'agradaria preguntar a la Clàudia si ha condicionat molt l'estat de la gespa, perquè suposo que el míster ho ha vist, però no sé si el terreny de joc ha condicionat tant. I jo he advertit que no celebreu gaire aquest 1-3 perquè molesta molt darrerament les celebracions a Madrid. Vull dir que us mudareu al vestidor, si us plau, míster.
Bueno, al final ahir va ploure molt. I vam entrenar al mateix camp, crec que la gespa no estava malament del tot, però bueno, una mica de fang només, al final és normal amb tot el que va caure ahir de pluja, avui també ha plogut una mica i re a dia al camp. El dimecres segur que el terreny de joc estarà molt bé.
I només una cosa, les victòries s'han de celebrar, sigui on sigui.
Molt bé, fem les dues darreres intervencions. Seguim per Jan Téllez, de Diari de Barcelona.
Bona nit i felicitats per la victòria. Jan Téllez, de Diari de Barcelona. Per tu, Clàudia, volia preguntar-te, primer de tot, que segons Marc Andrés és el teu primer gol a la Champions, si és especial, i també quina assignació t'ha donat el Jonathan a l'hora d'entrar a la segona meitat. I per tu, Jonathan, volia preguntar-te si t'has vist realment superat a la primera meitat, on pràcticament no podíeu sortir en la sortida de pilota. Gràcies.
Bueno, al final el Jona i hem parlat, ho ha dit davant de totes, m'ha donat les indicacions que ha dit que era el que tenia que fer a la segona part en tots els aspectes tàctics i bueno, això, ja està.
Hi ha hagut moments on no hem pogut sortir amb la pilota controlada, és cert, hem tingut moments on potser abans ho explicaven i posicional no hem estat del tot bé. Han estat millor per mi a la primera part, a la segona crec que hem jugat molt millor i hem creat més ocasions i el balanç general crec que hem creat bastantes més ocasions que l'equip contrari, però és el que deia abans, totes les experiències benvingudes siguin. Al final el que necessitem és competir al màxim nivell, i avui ha estat un dia de màxima exigència competitiva. I per nosaltres ens agrada competir amb aquest format, amb aquesta sensació de que les coses no són fàcils, perquè portem una temporada molt, molt bona i la gent crec que no li dona prou importància a totes les coses que estem fent. El futbol és molt complicat guanyar, i més complicat encara és guanyar cada partit. I jo crec que l'espírit que hem tingut les jugadores avui, l'equip en general, tant a la primera part com a la segona, és un gran aprenentatge pel futur i molt, molt satisfet pel rendiment de l'equip.
Molt bé. Darrera intervenció, Oriol Alsina.
Hola, bona nit als dos i felicitats per haver capgirat el marcador. L'abraçada final del partit marca com us ha costat, sobretot, la primera part i després de la segona superar aquesta situació adversa. Quin és el missatge, Jonathan, que has transmès a les jugadores durant el descans per fer front a aquest marcador i superar el Madrid? Gràcies.
Bueno, primer de tot, entendre que el futbol no és normal que guanyem cada partit de la manera que ho fem i potser no estem acostumades a nivell mental a patir aquestes situacions on vas perdent el descans i hem de ser més fortes, hem de tenir aquesta capacitat de fortalesa, independentment de com vagi el partit, si estem jugant bé o no, que tot sigui al nostre favor. I a vegades hi ha dinàmiques dins del futbol que no saps com funcionen, però fins i tot les segones jugades són per a elles i no perquè estiguin jugant millor, simplement perquè la dinàmica negativa a la que estàs no estàs capaç d'interpretar què és el que has de fer i girar aquesta situació al teu favor. Això per un costat i després per l'altre cantó. Entendre també què és el que havien de fer en pilota, quines posicions havien de fer servir a l'inici de joc sota la seva pressió alta i com ens havien d'ubicar a camp contrari quan l'equip contrari estava amb el bloc mig-baix. Després, a nivell defensiu, unes petites correccions de la nostra línia de mitjos i la nostra línia defensiva, i crec que bueno, el que ha mostrat les jugadores ha estat a un gran, gran nivell, sobretot a la segona part.
Molt bé, moltes gràcies i bona nit a tothom.
Doncs moltíssimes fins aquí gràcies. Les paraules de Giraldez, que ha reconegut que el Madrid ha estat superior, sobretot a la primera part, reconeixent que les han sorprès, que haurien d'haver estat més ràpides per rectificar, reconeixent també que aquestes situacions d'adversitat seran d'un gran aprenentatge, i Clàudia Pina amb aquest missatge de crida per omplir dimecres al Camp Nou.
La TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La millor jugadora del partit.
I anem a veure quina ha estat la millor jugadora d'aquest Madrid 1, Barça 3. El Jordi Costa ha votat a Clàudia Pina. Bernat Soler.
Jo avui votaré una jugadora sortint una miqueta del guió.
Molt bé.
Mapi León.
Molt bé. Ricard.
Pina.
Pina. Mireia.
No, no tenim. No hi ets.
Paredes. Laia.
Pina.
Un altre vot per Clàudia Pina. Xavi Campos.
Patri.
Pere Escobar.
Paños.
Vicepresident Borda. Ai, perdó, no, refresc Rup Vilà.
Vicepresident Borda, que descansa.
Avui no tenim.
Pina,
la vicepresidenta. Albert Mora.
Paredes.
Al laboratori, el Carles i el Marc.
Pina.
Centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
Paredes també, per tant, amb 5 vots guanya Pina, segona Paredes.
És curiós, un moment, la que ha fet dos gols ni un vot, eh?
No, per l'audiència sí, eh? Per l'audiència moltíssims vots, i Alexia ha estat la
bé,
millor.
Però al final la sentència és per la TDT, és?
Pina.
Pina, i pels membres de la TDT, Alexia per l'audiència.
La TDT.
Jo sóc del RAC, perquè em protegeixen en qualsevol tipus de vehicle. Si vaig amb cotxe o amb moto i tinc una avaria, la reparen al moment o em deixen un vehicle de substitució. I si vaig amb bici o amb patinet, em cobreixen si em faig mal o faig mal a algú. I tu? Vols moure't sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any.
RAC. I som per ajudar.
Bé, doncs el Barça ha guanyat per 1-3 aquí a Valdebebas, un partit que s'ha complicat molt a la primera part. Hem sentit Jonathan Giraldez explicant molt bé el que ha passat, no? I la sensació de que el canvi de Pina ha canviat coses, eh? Tenia clar el que necessitava, més joc per dintre, una línia de passada més...
Fixar centrals, perquè no les acompanyessin a Putelles, a Jennifer Hermoso...
Donar espai a Rolfo perquè arribés... Jo crec que el que ha imaginat ho ha aconseguit transformar.
A mi m'ha sorprès el canvi, eh? O sigui, he pensat... per estones el Madrid ha baixat la línia defensiva, ha defensat més a prop de la seva pròpia àrea... conforme passin els minuts, segurament aquesta tendència creixerà, i normalment en aquesta situació l'ortodoxia et diu obre molt un extrem. D'acord? Però li ha sortit molt bé. La veritat és que ha encertat i el partit ha anat canviant a mesura que passaven els minuts.
A mi també em sembla curiosa la lectura aquesta que fa, de que l'equip no ha reaccionat ràpid al que li està passant, una mica perquè no està acostumat, no? Perquè estan passant coses amb les quals normalment no s'hi troba i aleshores no ha sabut reaccionar a aquestes coses que normalment no s'hi troba, com la pressió alta que ha insistit molt Jonathan en aquesta roda de premsa.
Però no és la primera vegada que té una pressió alta aquest equip, perquè moltes vegades l'equip rival, com té molt poc a perdre, perquè sap que palmarà...
La Reial ho prova.
I va acabar
potser el tema inesperat era perquè era el Madrid i no li havia fet mai.
I
no?
Jo crec, això és veritat que ho ha dit ell, i també crec, però no sé, dieu-me el que vulgueu, que han sortit 5 minuts més tard al camp.
Sí. Jo també ho crec, això.
I amb 1-0 en contra.
Sí.
Jo també ho crec, perquè el Costa deia que aquestes situacions a vegades se simplifiquen amb el tema d'intensitat, però...
És que tots els duels eren del Madrid,
clar,
Ricard.
Quan perds els duels, quan no gires en el moment adequat, quan et prens un segon més amb un control, perquè estàs acostumada a que normalment pots prendre't aquest segon, de cop i volta no el tens, de cop i volta et roben la pilota, tu et sents incòmode, com deia Giraldez amb raó, després estàs més cansat per atacar perquè has hagut de córrer cap enrere, i aquí s'ha generat una situació, una cadena, que jo crec que qui ho ha remogut és el Madrid, que t'ha complicat la vida.
S'ha de dir una cosa, que el Pere ja ens ho ha apuntat durant el partit, no és un moment brillant del Barça durant aquesta temporada.
Sí.
No
és el millor moment de la temporada.
No és el millor moment de la temporada. Hi ha baixes importants. Hem parlat de Xoala.
No oblidem les de Marta.
Martens, que et dona molts recursos, Mariona.
I fins tot Jalé Bruna.
No, Orsevic, que és un canvi.
Que ara no tens.
Recursos des de la banqueta. I et dic una cosa, i això ho vam parlar amb la Ruth, el dia que el Barça va guanyar 4-1 l'Arsenal en el primer partit de la Champions. El Barça aquesta temporada em fa la sensació que ataca més ràpid que la temporada passada, que
no elabora tant.
Que elabora menys, exacte.
Però de totes aquestes baixes que heu dit, és veritat que hi ha dues que són estructurals, que són Mariona i Martens, que són jugadores que probablement no són titulars indiscutibles, o a Mariona li costa entrar, perquè si entra Mariona no pot entrar, no pot ser-hi Martens, perquè ens entenguem, però que són dues jugadores molt importants, perquè una de les dues normalment sempre és a l'11 i marca com ataques.
Sí, però mira, Jennifer, per exemple, que està passant, diguem-ne, mira, des de la jornada 16 fins a la 24, ha fet 3 gols, quan abans n'havia fet 10. Aquest any no tens la possibilitat de que t'entri Mariona, que l'any passat en va fer 12. Ai, Bruna. O no tens la possibilitat que t'entri Mariona, que deia ara el de Llonses, que l'any passat en va fer 17.
O la pròpia Oshoala.
O la pròpia Oshoala, que en porta 19.
Clar, i jo crec que ja no només és una, que no tens aquesta possibilitat, dues, que no els hi pots donar descans a aquestes que estan jugant més, i tres, que tampoc tenen qui les passigui perquè han de jugar elles sí o sí.
La veritat és que el recurs que tenies avui a la banqueta, que pràcticament el recurs per canviar el partit en tenies un, que era Claudia Pina, l'has fet sortir, li has tret molt profit.
Aquesta és una altra, no? En determinats moments de la temporada tu miraves banqueta al Barça i deies, ostres, és que tens mil opcions.
És que Pina estava per darrere de Bruna Vilamala quan va començar la
temporada. I ara es limiten aquestes opcions.
No has dat el millor partit de l'Alèxia, però he de destacar la capacitat de lideratge per afrontar dues situacions de pressió, que és el penal. En un moment que, a més, el penal ha tardat molt. A més, m'ha agradat molt el ritual perquè ha aguantat davant de la pilota molta estona. És a dir...
És que has vist que la missa, abans de que, quan es troben les dues prop del punt de penal... Mm-hmm. La missa la provoca i l'Alèxia riu i li aguanta la mirada. Exacte. I no li baixa.
No, que a vegades en aquest moment tu el que fas és fer baixar les passes enrere no, per allunyar-te, i ell el seu protocol és aguantar allà i fer-les en el moment de... després encadenar amb l'aproximació i ho manté, i després que acaba perfecte l'1-3 al minut 90, que tu pots arribar cansada en una situació i resol perfectament, és a dir... que ha marcat les diferències sense que fos el millor partit.
Per mi, avui veure-la en directe, no he tingut moltes oportunitats de fer-ho últimament, a l'Alèxia m'ha agradat per comprovar...
Com el president, no?
Que, com el president... No ho sé.
El president...
No té moltes oportunitats a veure-la en directe.
No, jo... Bueno, però en tot cas el president potser hi té més obligació que jo. Jo podria triar veure-la com a aficionat.
No, potser no, segurament no.
Sí, però no, però jo el que vull dir és que veure-la en directe em refereixo que quan estàs veient un partit... Em sentiu bé, no?
Sí.
Quan estàs veient un partit et pots fixar moltíssimes coses que per televisió no es veuen. Em referia a això, de veure-la en directe in situ, no en el camp, no veure-li un partit.
I què has vist?
I tinc la sensació de maneres de crack. De maneres de crack mundial. És a dir...
De jugadora ascendència,
sí,
no?
Fins, autoritat. Ascendència, autoritat.
Convençuda.
Fins i tot amb l'àrbitre.
Sí.
Que causa terra i et piten falta, perquè ets Alèxia Podés. No dic que no fos falta, però que costa més...
L'àrbitre va protestar, Sí, amb una mirada protestes.
I fins i tot en un dia com avui, on a la primera a part, sobretot, ha fallat alguna passada que
la del gol, que del Madrid
pròpia, acaba sent una jugadora decisiva de manera que et fa dos gols i ha estat... I jo l'he vist avui flotant aquells dos pams per sobre de la resta.
Ja t'entenc. Carles, l'examen com ha anat? L'ha provat?
Sí, gairebé sempre s'ha provat l'Alexi. 62 intervencions, 2 passades de mèrit bé, 2 de malament, tampoc ho ha intentat moltes vegades. Ha recuperat 8 vegades la pilota, però n'ha perdut 7.
El que 7, no... La primera part eren 4, n'eren 4 i se n'han sumat 3,
Sí.
7 pilotes perdudes són...
Amb 10 intervencions menys a la segona part que no passa a la primera. Són 36 a la primera, 26 intervencions a la segona. I amb els uns contra uns, tot i que no ens ho semblava, però n'ha sortit força beneficiada. Ho he intentat 7 vegades, 5 de bé, 2 de malament. I també ha sigut l'asa dels cops. Ha rebut 5 de les... el Madrid li ha ensenyat 15 faltes, 5 sobre l'Alexia. I, òbviament, només s'ha rematat dues vegades.
Ruth Pal de Paller.
Sí, 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 sí. I jo crec que és molt important que el mig camp del Barça tingui aquesta autoritat, perquè ahir Aitana deia que els partits es decideixen a les àrees. És veritat, però aquest mig camp del Barça és molt important pel joc que fa i és molt important que estiguin bé. I quan algunes no acaben d'estar bé, jo crec que l'Alexia sí, està en aquest nivell de creure-s'ho i de saber-ho i d'imposar-se.
A mi m'encanta Patri Guijarro.
L'has votat.
Sí, sí, l'he votat.
I té molta ascendència entre les seves companyes, moltes.
Sí, però bé, ha tingut un detall a la primera, ha sortit d'una emboscada al Madrid, que pràcticament et caçaven sempre, ha sortit d'una amb una croqueta. La jugada de l'1-3, o sigui, ja no està actuant de mig centre, que és la seva posició habitual, està fent d'interior, ataca l'espai quan l'ha d'atacar, i arriba, té força, i fa una passada amb tota la intenció del món entre les cames de la defensa del Madrid. Vaja, a mi em sembla una jugadora... bé, el paral·lelisme amb Busquets
és, sí, ja està comentat. No, és que al mig del camp el paral·lelisme és clar, sí.
Pere, de les tres, la que veig que no està en el seu millor moment és l'Aitana, eh?
Sí, jo ja sabeu, perquè ho he dit mil vegades, estic enamorat de com juga aquesta noia, em sembla una sardineta, eh? Mm. És inatrapable. I ara, doncs, l'atrapen. I no està tan fina com estava, però ja fa uns quants dies. A mi, de l'Alexia, si em deixes dir-ho, el que em sorprèn i em meravella és que, aviam com t'ho explico, saps quan un jugador opta a la pilota d'or i a l'any següent desapareix? Només es queden o continuen optant a la pilota d'or els més bons. Per què? Perquè quan tu optes a la pilota d'or i apareixes a l'escenari, a la següent temporada tens a 6 ploms que et persegueixen per tot el camp. L'Alexia, l'any passat, això de que li sortissin 3 ties no a matar-la no li passava. Clar, i ara ja li passa, sí. Però arriba al 90 i fot el gol. Clar, i clar. Això és el que deia, crec,
és a dir, que tu amb una versió correcta marques 2 gols avui i peles el partit.
Exacte.
És a dir, amb 7 pilotes perdudes que tu normalment no les perds,
no.
A ella no l'afecta per quan arriba el moment. Jo l'he vist sempre molt estable emocionalment, fins i tot amb la pèrdua del pilota del gol, que és seva. Patint, com dius, en totes aquestes emboscades del Madrid, no ha perdut mai l'equilibri. I això, jo estic d'acord, que forma part d'aquesta lectura de sentir-se sentir-se el que és, una jugadora de referència mundial.
Sí.
Bé, doncs el Barça ha guanyat 1-3, i ara el que haurem de fer la setmana que ve, i ara en parlarem, és omplir el Camp Nou.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Al marge de les glaceres i casquets polars, l'aigua subterrània suposa més del 90% de l'aigua dolça disponible en el món. Per això, Aigües de Barcelona fa ús de fonts alternatives d'aigua per protegir els recursos hídrics subterranis. Cuidar l'aigua que no es veu és garantir el futur. 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Laia, omplirem el Camp Nou, no? Encara que 1-3?
Jo crec... Omplir no ho sé, que és molt difícil. Ja ho sabem.
Però aviam un moment, perquè jo ho entengui.
Exacte,
però no s'havien esgotat les entrades.
Sí, no, però això no és el mateix. A veure, és que clar, allà molts socis...
Bé,
els socis podien retirar fins a 4 entrades per soci.
Sí. Quant costaven? Res, les entrades.
2,5 euros les despeses de gestió.
Despeses de gestió. Ah. Per tant, hi ha moltíssimes entrades que s'han retirat de franc. Sí. I llavors el club aquests dies sí que és cert que té un cert neguit, perquè diu, bé, en aquell moment sí que va haver-hi un gran boom i tothom va retirar entrades, però ara falta que tothom hi vagi. I tu, quan són de franc les coses, doncs t'hi aboques de ple i després doncs et surten...
2 mesos després et fa mandra.
Això ha passat amb moltes festes majors, recordo el confinament que s'ha vist, que regalaven entrades, no, és veritat, a Lleida, no? Recordo a Lleida, es va fer un gran concert i la gent va agafar moltíssimes entrades i després no hi havia ningú. I,
clar.
Clar, aquí no passarà, però hi ha aquest risc de que quan les coses són de gratis...
Exacte, quan no pagues una cosa la valores menys.
Que hi vagi la gent que vulgui. Jo recordo quan es deia que si jugarien al Camp Nou, ai, que si no estarà ple... Les jugades els hi van preguntar, voleu jugar al Camp Nou? Hi havia també un factor futbolístic, no? Que tu diguis, hosti, jo no m'entreno al Camp Nou, no és el meu camp habitual, un partit així, jo no el vull jugar al Camp Nou. Elles van dir que sí, van ser valentes, els hi és igual si serà ple o no serà ple,
I a mi aquesta por d'ai, ai, ai, si hi haurà gent, em sembla si, un discurs paternalista.
No, gent segur que n'hi haurà paternalista.
Però dimecres si no hi ha 100.000 persones...
Ruth, jo no l'estic enfocant per aquí. Jo estic enfocant
que si els socis... No, 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 des del principi és ai, 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 sobretot que hi hagi gent. Doncs que hi hagi qui vulgui.
Perquè ja he dit...
I elles valentes des del primer dia de dir sí al Camp Nou.
Sí, i jo ja he dit abans que per mi haurien de jugar tots els partits, encara que hi vagin... un quart de camp, com fan a l'Arsenal i no hi ha debats, i com fan a l'Allianz, que tanquen una anella. Jo no em referia per aquí. Jo em referia que els socis que han comprat les entrades, si no hi van, que les tornin, perquè hi ha gent que hi vol anar i no pot anar-hi.
Ah,
és a dir, que si s'han aconseguit les entrades dos mesos abans, doncs que revisem la situació i que tornin a preguntar qui les vol i qui no les cedeixi. Perquè si no, no és que vagi qui vulgui, és que no va qui vol.
No pot anar algú
estàs
que vol.
Estàs segrestant a molta gent que hi vol anar i no pot. Per tant, tu no tens una realitat sobre el que podria ser aquell partit. O sigui, a mi no em servirà de realitat si això passa. Perquè no sé si quanta gent s'ha quedat... Vaja, jo sé que hi ha gent que volia anar-hi i no, i al mes de gener, dos mesos abans, allò va passar com un huracà.
Encara és a temps, aquesta gent. Té una última oportunitat.
Sí, el Barça tenia, es va reservar, crec que 15.000 entrades.
I sortiran ara a la venda.
I que sortiran, van dir que sortiran. Ja estan a la venda.
Només en queden poc més de 100.
Poc més de 100 que cada dia hi haurà 100.
Però si dimecres vinent no hi ha 100.000, 99.000 espectadors i hi ha 90.000, serà un gran èxit.
90.000, sí que hi ha...
I 75.
I 75 serà rècord absolut mundial.
Sí, sí, però bé, si estan totes les entrades venudes, ja,
però
99.000.
Però estic d'acord que s'ha de sensibilitzar a la gent que té entrada, que si té entrada és perquè hi vagi.
I que si no, que la cedeixi. Si...
Exacte.
I trobarà un veí, un cosí, una germana que hi voldrà anar. Perquè vaja, jo ho trobo. A mi m'han demanat més entrades per aquest partit que per un partit del Barça masculí.
I en tens o no? Perquè jo en vull 4.
No, tinc.
A mi me'n van demanar 10. Imagina't.
Pere, mira, tu treballes aquell dia. No,
però els meus fills em demanen. Va.
Sí, sí, clar. És
va, que... i no he pogut, perquè va anar tan ràpid.
Va anar molt ràpid, clar. I això seria una llàstima, que gent que és preventivament al gener les agafa, ara els hi faci mandra. Això és el que jo crec que el Barça aquí té un repte, perquè no és fàcil el que estic dient, de generar... Com ho fas per cedir-les? Però, home, seria una llàstima que per haver volgut córrer, doncs ara ens trobem que no hagi estat el sistema més eficaç perquè les jugadores tinguin el reconeixement que no el que mereixen, el que tenen de debò i que no podem saber amb aquest sistema.
També et dic que quan van oferir el títol de Lliga, que érem allà al Camp Nou, que van venir... hi havia molt poca gent.
60.000,
no
vas dir que
no,
hi havia.
Però sí, perquè en aquell moment encara no arribaven a les 60.000, i la comunió i connexió que es va produir entre l'afició i les jugadores, vaig pensar, tinc unes ganes que arribi aquest partit al Camp Nou, perquè encara hi hagi 60.000, 50.000...
És que és un equip que ha connectat i que el soci ha reconegut i que ha aconseguit generar aquesta adhesió i fins i tot aquesta referència, sobretot de molts nens, amb jugadores i no amb jugadors. O sigui...
És que juga molt bé, Ricard. És que hi ha alguna jugadora... És que avui dèiem de Clàudia Pina. És que veure-la jugar...
És un goig.
És veritat que és una jugadora que sempre... Vull dir que des de ben joveneta, no?, se l'ha assenyalat.
Sí,
en que sí, i sempre hi ha hagut aquest misteri de què passa amb Clàudia Pina, perquè aquest estiu encara estaven debatent si la sabien o no, i llavors hi havia la pregunta què passa, i s'ha parlat molt de si era una jugadora que, com que des de petita ho havia fet tan bé, anava un pèl sobrada, no?, i se li exigia més per això.
Ho recordo.
Però vull dir, és que hi ha jugadores que juguen molt bé i que és un goig veure-les jugar.
Bé, doncs veurem què passa dimecres que ve amb la TDT. Jaume, la connexió és tal que el Lema i el Mosaic ho ha patat a Twitter.
És que hem rebut més de 250 propostes. La que més ha triomfat o la que més...
Va, sí,
propostes...
n'hi ha una.
Vinga, Totes Unides Fem Força. Aquesta és la que agrada més.
Totes Unides Fem Força.
N'hi ha de més originals, però aquesta és la que...
Que bé, això és el que es cantava l'altre dia. Bueno, la versió que va fer el Barça del Cant del Barça.
I que vés a saber si pot ser fins i tot... el lema del mosaic, perquè el Barça l'està treballant i n'hi haurà, però no sabem encara quin és el missatge. També tenim samarreta, recorda-ho, perquè sí, tenim sí. una setmana per aconseguir-la.
Ha tingut molt èxit el sorteig que hem fet al Twitter de la TDT i la gent encara hi pot participar fins dimecres 30. Només heu d'entrar al Twitter de la TDT, han fixat el tuit, heu de fer retweet i follow. Més de 1.200 persones ja han fet retweet i ja estan triant el model que volen, el masculí o el femení, el número, el dorsal, d'aquesta samarreta de la Champions del Barça, la tercera equipació.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
El dia que sentis celebrar una victòria i no t'imaginis 11 homes en un camp, no caldrà cap anunci com aquest. El govern de Catalunya aposta per les dones en l'esport com a eix de la normalitat feminista. Generalitat de Catalunya.
La TDT.
Atenció, pot arribar Graham Hansen, ha caigut a terra i assenyala penal. Alexia cap a la pilota, cap a esquerra, xuta, gol! Gol del Barça, gol d'Alexia Putella. La Teitana bon matí se la prepara, el refusa, xuta, cau i atina, gol! Gol del Barça per posar les coses a lloc, per dir, ei, sí, potser n'hem tingut el millor dia, però nosaltres no podem faltar la cita amb la victòria, perquè victòria s'escriu amb B baixa, que no és de Barça, però s'hi assembla molt. Patrick Jarro, l'envia, atenció per Alexia, aixeca la pilota, gol de la millor jugadora del món, gol d'Alexia Putella, ha aixecat la pilota amb una vaselina i ha col·locat el tercer gol del Barça al marcador. Madrid 1, Barça 3.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
Avui no ens hem posat d'acord en la jugada decisiva del partit. Jaume Ramon, comences tu. Si hagués estat l'àrbitre del VAR, avui no hagués entrat en la jugada del penal. Veritat o mentida?
Veritat.
Pere Escobar.
Hòstia.
Com has fet la pregunta? Com
sí, és ara? Complicat. Sí,
si fos el del VAR, no hagués entrat.
Si jo, fos el del VAR.
Si nosaltres.
Sí,
clar.
Sí. Si Bernat, s'entén, Bernat. Sí,
gràcies, Carles.
Jo no l'he vist per la tele, no puc votar.
Sí, jo sí que hagués entrat.
Per tant... Mentida. Gràcies. Albert Mora.
Mentida.
Ruth Vilà.
Veritat.
Carles Domènech.
Mentida.
Bernat Soler.
Jo no hagués entrat. Jo és veritat o mentida. Veritat.
Exacte. Laia Tudel.
Mentida.
Marc Domènech.
Mentida.
Ricard Torquemada.
No l'he vist.
Xavi Campos.
Veritat.
I Mireia Ruiz.
Mentida.
Com ens ha quedat això, Jaume?
5 mentides i 4 veritats, ajustadíssim.
Molta gent hagués entrat.
Ruth, com ho has vist?
A mi no m'ha semblat penal.
Ni en directe ni a la repetició.
No, ni en directe ni a la repetició.
Si és que Hansen fa el control, se li escapa i l'acció, que és un contacte existent, és molt evident que existeix contacte, però és d'una força i energia relativa, arriba un cop l'acció ja finalitza.
Sí, però se l'emporta per davant.
Però no se l'emporta per endavant, ella surt disparada. Sí. Però dir,
arriba amb la cama amunt, eh?
Sí, d'acord, però hem de saber si aquell impacte fa que se l'emporti per endavant.
Bueno, llavors n'hi hauria molts, però...
Però aleshores...
Per imatge, sabe molt,
La super slow aquesta, la càmera super slow...
No, la super slow no te la pots creure.
Però el VAR està per això, per si des de la televisió et sembla penal diferenciat del que ha assenyalat l'àrbitre, i això és el que ha fet el de la... el portuguès de l'Ar.
Joao Piñeiro.
Sí.
Quan els matisos són la dimensió del contacte, és quan el VAR està mort, perquè clar, si aquella empenta o aquella puntada...
No, per això entra l'àrbitre, perquè és subjectiu.
No, però, a veure, si fos 5, com en el cas d'avui, 5-4, 5 a favor o 4 en contra, això vol dir que no és una jugada que el VAR no ha d'entrar.
Però hi ha una explicació que és... Jo no estic d'acord en aquest sentit.
Perdona.
A l'àrbitre va haver una jugada que ja ha vist. El que veu per televisió l'àrbitre és una cosa que no ha percebut, que per això no havia assenyalat penal. Si l'àrbitre veu...
Però li han posat una repetició, si estem,
però
la imatge...
Si la meitat estem a favor que és penal.
Però recorda que el que ha assenyalat... No, el que no havia assenyalat penal era l'àrbitre. Per tant, ell havia vist una jugada que interpreta com a no penal.
En directe ens
assenyala. Amb ell, què és el que assenyala? En canvi, veu la tele i diu, hòstia, això no ho havia vist. Sí, i aleshores tenia la penal.
Però, sí, però si la meitat de nosaltres estem
però, que és penal.
I l'altra meitat que no vol dir que no és un error clar i manifest.
No.
Una altra cosa és si és just o no.
Però
el protocol del VAR diu una altra cosa.
Però si jo hagués estat al VAR i jo hagués entrat, l'hagués cridat.
No pot ser una enquesta, per saber...
Exacte, podríem estar equivocats.
És evident que no pot ser una enquesta. Això és evident. Però, per tant, vol dir que l'acció no és tan clara.
Això sí, això sí. O els que no la veiem per un cantó estem equivocats.
El senyor Joao Piñeiro, Albert... Sí. És un especialista de VAR? El tens catalogat? O és àrbitre que li han dit que vingui a fer de VAR? Ho dic perquè era l'estrena del VAR, no? En quarts de final de la Champions. I jo he vist a les jugadores una mica amb la sensació d'estrena, perquè en aquell moment hi ha l'àrbitre també. Sí. Perquè no sabia ben bé com s'havia de situar. Les jugadores pressionaven molt, perquè no estan acostumades a aquesta situació. Toril també. O sigui, aquí s'ha notat el punt d'estrena, però clar, sí, Joao Piñeiro...
No és un primera línia, no.
No és un primera línia.
No és un primera línia ni d'arbitratge ni de VAR. El que passa és que... Bueno,
algú ha de fer de VAR.
Clar, sí.
A Madrid parlen de polèmica, eh? El Barça remonta en polèmica contra un Madrid valent.
Sorpresa, també, sí. Això.
És la jugada principal, és lògic, evidentment. El punt d'inflexió és el penal, doncs, d'alguna manera, doncs, si com a polèmic.
Ves que no sé si no hi hagués polèmica, potser no hi hagués hagut notícia a Madrid. Ves a saber.
Ves a saber.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Com faries entrar 140 metges d'urgències a domicili en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.